Bona tarda. Després de la Setmana Santa tornem a reiniciar l'activitat de l'aula. Com sempre, us informem de les coses més immediates, de sortides i activitats. Com pot ser que dir-vos que la sortida del 14 al 16 de maig que farem pel Baix Camp, Terralta i la Matafanya queda amb poquíssimes places. Si algú està interessat, encara queda, però molt poques, molt poques. També dir-vos que hem preparat una visita a l'exposició Torberan que està en Manat. No està en el trip que teniu perquè doncs, va ser posterior i aquesta la farem el 23 de maig al matí, que valdrà 17 euros pels socis i 19 pels socis. Anem amb Altocat, com que és allà vam anar, que anem amb Altocat. I també dir-vos que també està oberta les inscripcions per anar a l'auditori a escoltar els planetes de Gustav Holst, que anirem el dia 30 de maig, i el preu és de 30 euros pels socis i 32 pels no socis. I ara ja anem per l'activitat d'avui, la conferència d'avui. I com sempre, als voltants de Sant Jordi fem una conferència literària. Sant Jordi és demà, com tots ja sabeu. I avui doncs, també us hem repartit un díptic que tenim tots, perquè la conferència d'avui és en record i homenatge a una gran escriptora aranyenca, a la Maria Teresa Bertran i l'Ocell, coneguda amb el nom literari com la Teresa d'Arenys, que ens va deixar fa l'any passat. En aquest díptic tenim una bibliografia elaborada per la nostra biblioteca pública i també tenim un apunt biogràfic que ens ha fet el nostre conferenciant d'avui, l'Oriol Izquierdo. I la portada és d'una il·lustració de l'Enric Mas, company de la Teresa, company de vida de la Teresa. Volem també agrair a la família Bertran les facilitats que ens han donat perquè poguéssim doncs, reproduir aquesta il·lustració que pensem que és molt bonica, a nosaltres ens agrada molt. Bé, doncs com us dic, la conferència d'avui versarà sobre la figura i l'obra de la Teresa i anirà a cara de l'Oriol Izquierdo Llopis, que ell és escriptor, professor i gestor cultural. Ja el vam tenir aquí el mes de gener, si no recordo malament, parlant de la cultura en general, que va ser una extraordinària conferència, i ara doncs, avui versarà sobre la Teresa. Diguem-ho en algun apunt, que ja el coneixeu perquè ja va venir, però fem una mica de recordatori del seu apunt biogràfic. Ell és llicenciat en Filosofia i Lletres per la Universitat Autònoma de Barcelona i doctorat en Comunicació i Humanitats per la Facultat de Comunicació Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Està molt vinculat al món cultural català i ha desenvolupat diverses tasques en l'àmbit acadèmic, ha donat classes de literatura i seminaris d'humanitats a la Facultat de Comunicació Blanquerna, a la Universitat Oberta, a la Universitat de Barcelona i a l'Escola d'Escriptors de l'Ateneu Barcelonès. A l'Escola d'Escriptors i Humanitats, diguem-ho bé. Pel que fa als mitjans de comunicació, ha col·laborat regularment amb La Vanguardia, l'Avui i la Web, entre molts altres. I com a editor, ha sigut director literari d'Edicions Proa i responsable de publicacions de la Fundació Joan Maragall. L'any 2007 va publicar un llibre de poemes, Moments Feliços, i també fou nomenat director de la Institució de les Lletres Catalanes. Avui l'Oriol Izquierdo ens parlarà de la Teresa d'Arenys, la que de mi no es desdiu. Pensem que és la persona més apropiada perquè l'Oriol la coneix de fa, l'ha conegut des de molts i molts anys, i pensem doncs, que ens podrà fer un apunt en ple coneixement, no només dels llibres, sinó personal. I la bastant personal suposo que ens quedarà molt reflectida. Moltes gràcies.
Gràcies, Mercè. Sí, se'm sent perfecte. Gràcies per convidar-me, per presentar-me i per convidar-me a parlar de la Maria Teresa Bertran Rossell, coneguda literàriament com a Teresa d'Arenys. No sé si sóc la persona que em pot parlar més bé, afortunadament no sóc l'únic que em pot parlar, perquè la Teresa no només ha deixat uns quants amics fidels, sinó també uns quants bons lectors que podrien fer el mateix que ara intentaré fer jo, que és una petita aproximació a la persona, a l'escriptora i a la seva obra. L'exposició l'he dividit en aquestes quatre parts: una primera justificació evidentment breu. Després parlarem de l'autora, farem un petit recorregut biogràfic que inevitablement ja ens durà a parlar de l'obra, perquè no es pot separar. En general passa amb els escriptors, però amb la Teresa passa especialment, que no es pot separar vida d'obra. Després farem un recorregut per l'obra i per la publicació de l'obra, que són dos aspectes que també cal distingir. I finalment llegirem uns pocs poemes per tocar la paraula de la Teresa. I amb tot això suposo que se'ns n'haurà anat l'hora que tenim per dedicar-la a aquesta conversa. Bé, he triat aquesta fotografia per il·lustrar aquesta petita justificació de l'exposició, perquè m'agrada molt i em sembla que ens mostra molt la Teresa tal com era o tal com li agradava mostrar-se. És una fotografia on ella posa davant la càmera i la tenim vestida com solia, davant d'una màquina d'escriure. Probablement correspondria més que hi tingués un ordinador, perquè bona part de l'obra ja la va fer amb ordinador, però també és veritat que bàsicament el que va fer va ser escriure a mà i després passar-ho primer a màquina, més endavant amb ordinador. A la dreta de la màquina tenim una pila de quaderns. La Teresa va escriure molts i molts i molts quaderns, molts dietaris, i sobre els quaderns una copa de vi. No sé si cal que remarqui que aquesta copa de vi és un company de viatge imprescindible per comprendre l'univers de la Teresa i de l'Enric. Si ens entretinguéssim més encara veuríem més detalls. Darrere, a la tauleta que hi ha darrere, entre diversos llibres, hi ha un exemplar del quadern d'Agnès Solans i sembla que estigui estudiada aquesta fotografia. I m'imagino que no ho va ser gaire. És a dir, el fotògraf va presentar a casa, li va dir que una foto i ella simplement va posar cara de fotografia i va quedar prou bé. D'acord? Molt bé. Mireu, jo als anys 80 vaig treure el nas al món de les lletres al nostre país. I recordo, molt al començament, una conversa durant un sopar on hi havia alguns dels membres més destacats o màxims responsables de Llibres del Mall, del que se'n deia el grup del Mall. I en aquell sopar, on érem uns quants aprenents de poeta, unes poques persones que estàvem iniciant-nos en el món de la cultura i de les lletres del país, aquests reals responsables d'un dels projectes senyera de la vida cultural dels anys 80, ens van parlar de la Teresa d'Arenys com de l'autora més important de la seva generació. Va ser d'aquesta manera que vaig tenir el primer contacte amb aquest nom, que de seguida, en aquella mateixa taula, es va convertir, gairebé podríem dir, en un mite. No vaig poder-la llegir aleshores, als anys 80, perquè trobar llibres de la Teresa d'Arenys als anys 80 era molt difícil. Ella havia guanyat el Premi Amadeu Uller l'any 1976, amb un llibre confegit per un dels que era en aquella taula sopant, que l'havia presentat sense que ella ho sapigués, i aleshores era l'Horta de Sant Joan, el Premi Amadeu Uller, Premi de Poesia per Joves Escriptors, un dels premis més importants de la represa cultural durant el franquisme, i encara ara és un premi que es manté viu i que s'hi manté meritoriament. Doncs un dels comensals, una de les persones que ens acompanyava sopant, havia recollit poemes de la Teresa i els havia presentat al Premi Amadeu Uller sense que ella ho sapigués, perquè era lluny, i en aquell moment no hi havia mòbils, no ens comunicàvem com ens comuniquem ara, i a més, com que no se'n recordava del cognom, havia decidit firmar-los amb el nom Teresa d'Arenys. I així va quedar batejada. Aquell recull va guanyar el premi, aquell recull es va publicar i aquella escriptora es va convertir en Teresa d'Arenys. D'acord? Jo no la vaig conèixer personalment fins 10 o 12 anys més tard, quan era director literari d'Edicions Proa, i si no ho recordo malament, a través d'en Miquel Desclot, la Teresa va venir a parlar-me d'alguns dels seus projectes literaris, especialment de la recerca gairebé diria que obsessiva que estava fent de l'univers dels amazics, de l'univers dels tuaregs. Aquell projecte que ella em va explicar em va enamorar i vam estar-hi treballant durant un temps, cosa que ens va permetre iniciar una relació d'autora i editor que va donar alguns fruits i que sobretot va convertir-se en una relació d'amistat. Com dic, d'aquella relació en va sortir l'edició de Cants d'amor i de guerra de la Hagar, aquest recull de poemes d'amor i de guerra de tradició oral del poble tuareg, del poble amazic, que a través d'un monjo francès que els havia recollit i els havia traduït al francès, la Teresa va versionar-los, va adaptar-los al català. I no només va fer aquesta traducció, sinó que ella, capbussada per intentar en l'univers d'aquell frare i d'aquell poble, meticulosa i perfeccionista com era, intentant no cometre cap error, llegint tota mena de bibliografia que va trobar sobre el món dels tuaregs, començava a explicar tot el procés de recerca d'una manera que semblava una novel·la. I li vaig demanar que expliqués, que escrivís tot aquell procés, i així va néixer l'epíleg, aquests cants d'amor i de guerra, que em sembla que és un dels encerts d'aquella edició. Pocs mesos després vaig ser la llevadora, els editors som llevadores dels llibres que donen a llum els seus autors. Vaig ser llevadora de la seva primera i única novel·la, El quadern d'Agnès Solà, una novel·la que els que l'heu llegida i sou d'Arenys sabeu que parla molt d'Arenys, entre altres coses. Després d'aquelles dues aventures editorials vam continuar mantenint un vincle estret que es va estrènyer especialment arran de circumstàncies que vam viure plegats. Primer la mort de la meva filla Clara, aquí la Teresa va dedicar la traducció del Rèquiem per la mort del nen de Rilke, i per això ho esmento, perquè ella va acompanyar-nos i va viure aquesta tragèdia i va acompanyar-nos amb tanta intensitat que la Clara és a les pàgines que la Teresa va deixar, tant en la traducció d'un dels quatre rèquims de Rilke com en una petita suite de tres tanques a les esteles íntimes. I aquest vincle es va acabar d'estrènyer, si és que no era prou estret, després que morís l'Enric. Avui aquest vincle, ara ho diré d'una manera una mica hiperbòlica, però ja m'ho permetreu. Avui aquest vincle s'ha convertit en etern perquè la Teresa m'ha fet la confiança, o m'ha penjat la condemna, tot depèn de com es miri, d'encarregar-me de vetllar pels seus papers i per la seva obra. Cosa que la veritat és que he de dir que estic fent molt de gust, passant-m'ho molt bé, i per tant de moment no és gaire condemna. Sigui dit amb perdó del Jordi i de la Montserrat que ho pateixen. Bé, parlem una mica ara, comencem a parlar una mica de l'autora, de Maria Teresa Bertran Rossell, que és el nom civil que ella va adoptar després de la mort de la mare. De la mateixa manera que un company de generació la va batejar com a Teresa d'Arenys i ella es va quedar amb aquest nom com a nom, allò que se'n diu nom de ploma, com a nom de l'escriptora, el seu nom, diguem-ne, civil, era Teresa Bertran, Teresa, però quan va morir la mare va decidir ser recordada ja per sempre, ser anomenada i ser recordada com Maria Teresa Bertran Rossell. I em sembla que val la pena reconèixer-ho i per tant referir-nos d'aquesta manera a ella, tal com s'ha fet en aquest díptic, en aquest opuscle que abans la Mercè us presentava. Bé, aquesta és ella força jove, ja ho veieu. La Maria Teresa va néixer a Arenys de Mar el 24 de maig de 1952 i molt jove, nena encara, va travar amistat amb els escriptors Lluís Ferran de Pol i Fèlix Cucurull. He trobat una imatge, es deu veure molt borrosa perquè la imatge era a molt baixa resolució a la pàgina web de l'Associació d'Escriptors i l'he volgut ampliar encara que fos per dins resolució, perquè m'ha semblat que impressionaria més. Aquí la tenim entre en Ferran de Pol i en Fèlix Cucurull. Ella, com dic, va travar amistat molt jove, pràcticament una nena encara, amb Lluís Ferran de Pol, Fèlix Cucurull, també amb l'arxiver Josep Maria Pons i Guri, tres homes de lletres d'Arenys que la van marcar molt profundament i que la van acompanyar, tot i que ja eren morts, fins al final de la seva, pròpia vida. A 12 anys va escriure el primer poema, diguem-ne seriós, arran de la, mort d'una companya d'escola, la seva amiga María José López Esquerdo. Em van adonar que es diu López Esquerdo i jo em dic Izquierdo López, però us asseguro que això deu ser una cosa d'aquelles que ella i el, seu amic Joan a la dreta els agradava d'assenyalar com a estigmes de neu a saber quina altra realitat. El cas és que, a més d'escriure aquell poema, la mare la va empènyer a començar a escriure dietaris i aquest costum, aquest hàbit d'escriure dietaris, pràcticament no, va abandonar fins, a la, mort o poc temps abans de la mort. Entre els papers que hem recollit a casa hi ha una bona pila de quaderns, d'agendes, d'anotacions, de tota mena, en tota mena de suports, que estic segur que serà apassionant de, llançar. Bé, just abans d'entrar a la universitat i a través d'en Fèlix Cucurull, la, Teresa va iniciar la militància política amb diversos grups, el més conegut dels quals és el PESAN, que doncs bé, el mateix, doncs, encara el nom de PESAN us diu alguna cosa, i arran d'aquesta aventura política va tenir, no sé si la primera, però diguem la, una forta crisi de relació amb el pare que li va retirar el suport, econòmic. L'any següent es va matricular a Filosofia i Lletres de la Universitat de Barcelona, cosa que tampoc va acabar d'agradar al pare. Es va instal·lar a Barcelona, va conèixer J.B. Foix i va començar a treballar per poder-se pagar els estudis gràcies al professor Antoni Comas. Som al principi dels anys 70 i l'any 73 va viure una primera crisi personal important que va traduir literàriament en els sonets que constituirien el llibre Aor. Aor és el llibre que el seu company va presentar al Premi Mateu Oller i que va, guanyar. És a dir, per poder viure, sobreviure, entendre, entendre's aquesta crisi personal, la Teresa va necessitar escriure uns poemes que va compartir amb companys, que va anar enviant a la mare i que finalment un d'aquests companys va decidir enviar el Premi Amadeu Oller quan la Teresa ja era a Horta de Sant Joan. Perquè poc temps després, l'estiu del 74, va conèixer l'Enric Mas, l'autor de la il·lustració que encapçala aquest petit opuscle, va conèixer l'Enric Mas, pintor, i ell i l'Enric se'n van anar al cap de 5 o 6 setmanes, al setembre mateix de l'any 74, cap a Horta de Sant Joan, on, es van estar fins a l'any 84, una desena, ben bé una desena, d'anys. L'any 84 tornen a Arenys i s'instal·len a Arenys, tot i que el vincle amb Horta mai no el van acabar d'interrompre i de fet encara continua avui per part, de la família. És a Horta de Sant Joan que aquesta crisi personal, aquesta crisi espiritual, una crisi radical, la du a continuar escrivint, fer tot a tenir no només experiències d'escriptura sinó tota altra mena d'experiències, experimentar per exemple amb la droga i experimentar també amb la gana, perquè van passar molta gana ell i l'Enric a Horta de Sant Joan, fins que acaba assumint la condició d'escriptora, la seva vocació d'escriptora com una manera, com un instrument per abocar totes aquestes tensions viscudes, totes aquestes crisis, de tal manera que les pogués objectualitzar, que les pogués contemplar, que les pogués llegir i segurament entendre. Aquesta condició d'escriptora la defineix a partir d'aquell moment. Ella abans no s'hauria dit escriptora, però a partir d'aquestes crisis successives acaba entenent que ella ha vingut a escriure i decideix definir-se com a escriptora, però aquesta condició d'escriptora no li dona repòs, no li dona pau, sinó que és ella mateixa, la condició d'escriptora, un motiu, un element de tensió més, de tensió permanent, d'inseguretat insalvable en relació amb allò que escriu, amb allò que fa. Una inseguretat alhora, paradoxalment, que mostra una enorme convicció en el seu projecte literari. Ja sé que això que dic és contradictori, però és la contradicció que vivia. D'acord? Una enorme inseguretat i una gran convicció sobre el que feia. I aquesta inseguretat i convicció, com si fossin dues cares d'una mateixa moneda, amb més o amb menys intensitat, la van acompanyar fins al final de la seva vida. I probablement és un dels motius, no l'únic, però és un dels motius que explica que la Teresa no publiqués gaire i no escrivís més que allò que realment va tenir la necessitat ineludible d'escriure. Aquesta mena de paradoxa, Jordi Gavín, manllevant paraules de la mateixa Teresa, l'utilitza el pròleg a l'obra poètica per descriure un dels llibres que em sembla que es pot generalitzar. En Jordi diu que ens trobem davant la confrontació existencial, una lluita entre el seu jo poètic o creatiu i el seu jo civil. És a dir, hi ha la persona que coneixem avui amb el nom de Maria Teresa Bertran Rossell i hi ha el jo poètic que coneixem amb el nom de Teresa d'Arenys. I són la mateixa persona i no ho són. I aquesta dualitat, aquesta duplicitat, aquesta tensió és el motor d'alguna manera, o és un dels elements que ens permet entendre i explicar la seva obra. Amb tot això m'he descuidat de passar aquesta imatge que hauria d'haver entrat així que hem anat cap a Horta de Sant Joan, perquè és quan va cap a Horta de Sant Joan que la seva vida queda ja unida per sempre a la vida de l'Enric Mas. I a partir d'aquell moment, i això no sóc jo qui ho diu, ho hem compartit amb tots els amics, en Miquel Desclot també ho ha escrit i ho ha dit en algun acte aquí a Arenys, a partir d'aquell moment, per mi, des que els vaig conèixer, perquè ja els vaig conèixer junts, la Teresa era la Teresa i l'Enric. O l'Enric era la Teresa i l'Enric. Tots dos eren una unitat, si voleu dir-ho d'aquesta manera. Tornen a Arenys l'any 84 i des d'Arenys la Teresa no deixa d'escriure, sempre amb aquesta inestabilitat entre aquest jo civil i aquest jo creatiu. No deixa d'escriure, no deixa de treballar, d'estudiar la llengua i no deixa de fer feines o feinetes, no ho dic en to despectiu, per més o menys anar-se guanyant la vida, però molt sovint més aviat per fer servei. No tinc la cronologia exacta, però suposo que és en aquells moments que comença a col·laborar amb els quaderns d'estudis i n'esdevé pràcticament l'editora. No sé fins quan, no sé si fins als últims anys, ocupant-se de revisar cada número de la revista. Entre els seus papers hi ha carpetes plenes d'articles corregits. Qualsevol mena de paper el corregia. També hi ha fullets de propaganda d'aquells que es posen a la bústia on descobria errors i els marcava en vermell, i això forma part de l'arxiu de la Teresa avui. D'acord? Bé, amb tot, continua sent una escriptora pràcticament oculta, amagada. No serà fins als anys 90 quan la seva relació amb el Miquel Desclot esdevé més estreta i el Miquel l'encoratja a sortir de casa. I aleshores comença a acceptar de fer algunes conferències, a participar en recitals poètics i a fer activitats que comencen a ser públiques. I també aleshores va reprenent els projectes literaris, alguns de molt antics, que tenia el calaix. De mica en mica es va normalitzant, si és que es pot dir així, la seva presència pública, i aquesta normalitat almenys serà un fet no amb una gran prodigalitat, però de vegades es feia pregar, però acabava participant això en recitals, en trobades, en conferències, autoritzant l'inclusió de poemes en antologies, etc., fins que l'any 2013 mor l'Enric. I la mort de l'Enric suposa un sotrac important que la porta a viure, diguem, un procés d'introspecció que quedarà, diguem, alterat l'any 2017 per l'edició de l'obra poètica, i després de l'obra poètica, després en parlarem, aquest volum, i després de l'edició de l'obra poètica, aquest procés de reclusió, d'apartament del món, cada vegada es va fent més intens fins que acaba pràcticament estant sola, parlant només amb els amics més pròxims i amb els seus germans i nebots. No abandona l'activitat, no deixa d'escriure, però no té cap preocupació, o té una preocupació molt lleu, per si allò que escriu es publica o no es publica. De fet, els últims anys, bàsicament, es va dedicar a intercanviar cartes amb el pare Cinto, i ella tenia la il·lusió que aquell epistolari es publiqués, però alhora no estava gens segura que fos publicable. Això n'havia parlat diverses vegades amb mi, i ara he de valorar si es pot publicar o no, no per la qualitat del text, que podeu estar segurs que és una qualitat sublim, sinó per la naturalesa dels textos, uns textos de caràcter espiritual, de caràcter místic, que a ningú no se li escapa, que seran difícilment comercialitzables, i a més que potser tenen un caràcter massa íntim. No ho sé, he de llegir les cartes per valorar-ho. El 12 de febrer del 2024, a 71 anys, la Teresa va morir a Arenys, envoltada dels seus germans, dels seus nebots. La Teresa tenia desades en carpetes, tot a casa seva, l'estudi, el menjador, la petita biblioteca que hi havia l'accés, diguem, a l'espai d'entrada, els armaris, era ple de carpetes, de dossiers, de capses, on mantenia endreçat, o amb un desordre molt endreçat, tota mena de material. També els intercanvis epistolars, les cartes que havia intercanviat amb diversos corresponsals. Tal com ho estic dient és equívoc. Tenia moltes capses, i dintre les capses, carpetes amb el nom dels corresponsals. Dintre d'aquestes carpetes, malauradament, el que hi ha són les cartes que va rebre i no hi ha les cartes que va enviar. Mm-hmm. I pot ser bastant complicat d'aconseguir recuperar aquestes cartes o una part important d'aquestes cartes. Bé, el cas és que en una d'aquestes carpetes, la que du el nom del Valerià Pujol, que va ser l'editor del llibre Onada, el segon llibre que va publicar la Teresa, he trobat aquesta esborrany d'una carta que la Teresa li va adreçar, no arran de la publicació d'Onada, d'aquell procés només es conserven 4 o 5 cartes del Valerià i no hi ha les respostes de la Teresa. Aquesta és una carta posterior, probablement dels anys 80, anterior a l'any 84, pel que veureu que hi diu, perquè parla que encara no són arenys, que viuen a cavall entre Horta i Arenys, i sabem que l'any 84 van tornar arenys, per tant dedueixo que la carta és anterior al 84, en qualsevol cas segur que és anterior a l'any 92, que és quan va morir en Valerià. I aquesta carta crec que ens pot aplanar molt el camí a l'hora d'explicar en paraules d'ella mateixa, de posar paraules de la Teresa, tot això que he intentat explicar a través d'aquest recorregut biogràfic fugaç. Diu, Valerià, hola, en aquests moments torno a ser Arenys en una de les imprevisibles i cada vegada més freqüents anades i vingudes entre la Terra Alta i la Maresma. Segueixo escrivint, no sé fer altra cosa, però em costa donar res per vàlid, per presentable. El nivell d'autoexigència de la Teresa va ser permanent, aquesta inseguretat de la qual abans parlava es veu en aquesta frase mateix. No ens avancem, que si no, no m'escoltareu. Vaig fent camí, això és el que realment m'importa, i la poesia, viure-la. L'obra escrita és, en el millor dels casos, la inevitable conseqüència, l'única manera de transcendir, per mi, el cercle clos de la pròpia individualitat. En aquesta carta el Valerià acaba fent una mena de poètica, una mena d'exposició del significat de la poesia per ella, i m'ha semblat, vaja, que era molt oportú per aquesta sessió d'avui. L'única manera de transcendir el cercle clos de la pròpia individualitat. Utilitzar la paraula literària, la paraula poètica per mostrar-se o per poder-se observar i alhora mostrar-se als altres, perquè el text pot ser, no m'he d'avançar, pot ser compartit. Dels últims anys, i ultra constants i poemes dispersos, només en salvaria un petit recull, M, que és el recull Murmuris, perquè té la unitat i el desenvolupament que manquen en tota la resta dels meus papers. Normalment presidits per una dispersió aclaparadora, no passen de ser temptatives, recerques, exercicis o identificacions. Impublicables. No eren impublicables. Alguns es van publicar i els va publicar ella mateixa i va fer bé. Impublicables, però, escriu en Valerià. Això, sumat al meu creixent desinterès per la vida de cara en fora, deu ser la causa de no tenir gaire obra editada. I aquest creixent desinterès per la vida de cara en fora és una constant de tota la seva vida, que excepte aquest parèntesi dels anys 90 en què va accedir a participar en la vida cultural i va ser potser el període més actiu editorialment, es va mantenir tot al llarg de la vida. Sovint em dic que he estat de sort. Puc dedicar-me exclusivament al que la naturalesa em mana, viure i escriure, sense pressa, i fer-me digne de l'amistat dels amics és la meva única ambició. És bonic, no? Perquè no només ho va escriure, ho va escriure perquè ho va practicar, perquè ho va poder practicar. Només li interessava viure. El significat d'aquest viure el podem matisar molt, però vol dir viure amb plenitud, amb intensitat, amb amor cap al seu home, cap a la terra, cap a la llengua, i escriure, que era com una conseqüència de tot això que he acabat de dir, que era viure. Sense pressa. Quina enveja. I fer-me digne de l'amistat dels amics és la meva única ambició. I tots els qui vam tenir el privilegi de ser corresponsals de la Teresa, podem donar-ne fe pel to, per la manera que tenia d'adreçar-se'ns quan ens escrivia cartes. O més endavant correus electrònics. Però ella intentava sempre tornar a la carta postal perquè... I no crec que fos només per romanticisme, sinó per deixar un testimoni tangible d'aquella relació. Què hi haig de fer? Es pregunta. Potser trobaràs que et parlo amb poca imaginació, però ara per ara, en aquest segle que s'acaba i en aquest malaguanyat país, això del malaguanyat país és un constant, és una ferida oberta amb la Teresa des de sempre, em sento més inclinada a precisar que a inventar. El que quedi per dir ja ho contaran els versos. I anomenant versos, només recordo sencera, i bé deu ser una mena de tria, un parell de tanques i sonets. Escolliu vosaltres mateixos, potser d'or, que ja fa prou anys que està oblidat com perquè sembli inèdit. Aquest fragment fa pensar que aquesta carta respon a una demanda d'alguns poemes per ser inclosos en una antologia. Hi ha altres cartes del Valerià en aquest sentit. El Valerià, des de Premià, era un promotor de la vida cultural, especialment del Maresme, i va tenir diversos projectes d'antologia, alguns dels quals de poetes del Maresme. Per tant, deduïm a partir d'aquí que feia referència a alguna d'aquestes antologies. El que no sé, acaba, és com agrair, a més de la teva obra, l'interès i les hores que dediques a aquesta mena d'ofici nostre. Mercès, Valerià, ens veurem aviat, et trucaré. Bé, parlem ara un moment, o fem ara ràpidament un recorregut per l'obra de la Teresa. L'obra poètica, publicada per Vitel·la Edicions, ens ajuda a posar un principi d'ordre al conjunt dels versos que va escriure la Teresa. I en l'exposició que faré ara entendreu per què parlo d'aquest principi d'ordre. A la taula inicial, el sumari que ens descriu el contingut del volum, trobem, més enllà de la menció del pròleg i de l'apèndix, que és un article sobre murmuris de Joan Alegret, i de l'índex de poemes final, el cos del llibre són diversos reculls, així, encapçal, presentats d'aquesta manera, reculls, i en contem 7. Aquests reculls són Aor, el llibre que va guanyar el Premi Amadeu Oller, Versos de Vinovell, escrit del 76 al 79, Murmuris del 78 al 81, Pensaments simples del 85, Hores 2005-2006, El Rèquims de 2012 i Esteles íntimes 1965-2015. Aquesta datació al costat dels títols, el fet de posar entre parèntesis la data, ens permet veure el fil de continuïtat que hi ha entre tota l'obra poètica de la Teresa. Fins i tot s'encavalquen 73-74, 76-79, 79-81, hi ha algun petit salt de 85, i aleshores aquí es produeix un salt que no és petit, del 85 al 2005. Això són 20 anys sense reculls de poesia, 20 anys de silenci. Potser una explicació d'aquests 20 anys d'aparent silenci és que durant aquest període va aparèixer l'any 1999 Tuareg, els dos llibres que li vaig publicar jo. Tuareg, Cants d'amor i de guerra de la Fagar, i la novel·la El quadern d'Agnès Solà. Per tant, no és que no escrivís, no és que estigués en silenci, sinó que en tot cas va dedicar les energies, l'esforç d'escriure a aquestes dues obres que justament van veure la llum durant aquest període. A més, el Tuareg havia tingut com a precedent la requesta i el refús, aquest petit opuscle, que era ja una primera versió d'aquests poemes d'amor i de guerra que després convertiríem en aquest llibre especialment bonic, que ens va quedar molt i molt bonic gràcies a la bona disposició i a l'entusiasme del seu editor Eudald Tomasa d'Angle Editorial. Una altra cosa que ens hauria de cridar l'atenció en aquest recull de reculls és que hi aparegui al costat dels altres 6 títols el llibre o el recull Rèquims, perquè aquests Rèquims en realitat són de Rainer Maria Rilke, no són de la Teresa, no són de la Teresa d'Arenys. Són 4 Rèquims que Rilke va escriure a la memòria de 4 persones, en ocasió de 4 morts de persones pròximes que va sentir especialment, i la Teresa els va traduir justament per acompanyar el dol de 4 morts d'ella mateixa. Dos d'aquests rèquims van aparèixer a la revista Els Marges l'any 1997, durant aquest mateix parèntesi temporal de 20 anys que assenyalàvem. Els altres dos, juntament amb els dos primers, per tant tots quatre, els va publicar l'editorial Arola l'any 2012. No l'he trobat per casa i per tant no l'he dut. Per què aquests rèquims són dintre d'aquest llibre, entre els altres reculls o entre els reculls de poemes de la Teresa? Perquè la Teresa, traduir, més que fer versions, més que enostrar, com de vegades diem del procés de traducció, els poemes de Rilke, el que va fer va ser apropiar-se'ls. I utilitzo intencionadament aquest verb, fer-se'ls propis, fer-se'ls seus, posseir-los amb tota la intensitat que pugui tenir aquesta paraula. Potser per això quan els llegim veiem que no tenen res, no hi ressona ni de lluny l'aire d'una traducció. Són escrits ben bé en paraules de la Teresa, per dir que el que hi ha darrere són les paraules de Rilke, el poema escrit en alemany originalment per Rilke. De la mateixa manera que Rilke encapçala cadascun d'aquests poemes amb la dedicatòria al mort al qual el dedica, la Teresa tanca la seva apropiació amb la data de la versió i el nom dels seus morts, del mort o els morts per als quals ha necessitat fer aquest exercici d'apropiació. Finalment també estan dedicades als morts, els poemes de l'últim recull, Esteles íntimes, que ens hauria de cridar l'atenció per les dates, perquè hem vist que hi ha, els reculls estan ordenats per dates, i hi ha una seqüència que s'entén prou bé, amb aquest buit de 20 anys que hem mirat, que el simple repàs de la seva biografia ens ha permès en part explicar, però quan arribem a les Esteles íntimes diu 2015, i obra poètica, diu que recull l'obra poètica del 73 al 2015, per tant dius, home, el 73 o el 65? Bé, el poema que obre aquestes Esteles íntimes és el poema que ella va escriure per la seva companya d'escola quan tenia 12 anys. I per això les Esteles íntimes porten com a data d'inici l'any 65, d'acord? Després, en aquestes Esteles íntimes hi ha anat aplegant bona part, tots, els poemes que ha necessitat escriure per acompanyar el dol de les persones que ha anat perdent tot al llarg de la vida fins al 2015. Hi ha una última qüestió, segur que n'hi pot haver més, però una última qüestió que ens pot cridar l'atenció en aquest recull, que és que hi falta un títol. Jo abans he parlat d'Or, he parlat del Valerià Pujol com a títol d'Onada, però Onada aquí no hi és. I no hi és perquè Onada està, diguem, desmuntat, tornat a muntar, no en forma de llibre, sinó en forma d'una seqüència de poemes que no els inclou tots, però gairebé, els van aparèixer al llibre, com a segon dels poemes de les Esteles íntimes, dedicat al seu amic Pep Coll, que va morir l'any 78, em sembla que és, enguinsant-se a la mar en una barca amb la seva companya. I aquesta mort la va marcar profundament. Diguem de passada que Onada serà reeditat aquest mateix any pels quaderns de la Font del Cargol, pels nous quaderns de la Font del Cargol. Quaderns de la Font del Cargol és el segell editorial que Valerià Pujol va crear a Premià, i des de fa uns anys aquest segell ha estat recuperat per la seva germana Adriana i el seu cunyat Rafael Vallbona, i ens han demanat de recuperar aquest volum dels antics quaderns de la Font del Cargol, que si no hi ha novetat veurà la llum després de l'estiu. Bé, aquesta taula ens mostra els reculls a mesura que van anar sent escrits. però no és aquest l'ordre en què van ser publicats. La Teresa es va donar a conèixer, ja ho hem dit, l'any 73 amb Baor, que va guanyar el Premi Amadeu Oller, i això van suposar uns quartos, i ja li anaven bé. Ja ho he dit abans, que a Horta van passar molta gana. L'any 1980 va publicar Onada, a petició d'en Valerià Pujol, aquesta sèrie de poemes que havia escrit quan en Pep Coll va desaparèixer mar endins, i no és fins l'any 86 que el Mall, per tant, uns anys després d'aquell sopar on vaig sentir parlar de la Teresa per primera vegada, que devia ser el 84, el 83-84, el Mall va publicar Murmuris, precedit d'Aor, que era un llibre ja perdut, ja descatalogat. Després, la història editorial de la Teresa viu aquest parèntesi de 20 anys, igual que a la taula de l'obra poètica, però un parèntesi durant el qual van anar apareixent diversos volums. Aquesta primera mostra de la poesia tuarega, els dos primers rèquiems publicats a la revista Els Marges, el volum Tuareg i la novel·la El quadern d'Agnès Solà, a la revista Rels, la suite de tanques Pensaments simples, que és un dels reculls que hem trobat abans en aquella taula, la suite és de l'any 85 i la publica l'any 2006. Ella escriu aquesta suite l'any 85, però no la publica fins al 2006. Per què? Perquè no tenia cap pressa, probablement cap necessitat de publicar. El que sí que tenia era la necessitat d'escriure. I a més, d'assegurar-se que allò que escrivia mereixeria ser compartit o ser publicat. A la carta del Valerià hi feia referència. L'any 2007 apareix el recull Hores, no el veia, el tenia al costat de Reus, el volum Hores en una autoedició, avui sonen coses, en una autoedició, i l'any 2009 publica Versos de Vinovell, un llibre escrit entre el 76 i el 79 amb el qual havia obtingut el Premi Ribes i Carreres de Poesia de la Selva del Camp l'any 77. És a dir, la primera part d'aquest llibre la va presentar al Premi Ribes i Carreres, el va guanyar, també van suposar uns quartos, però no li van publicar el llibre. O ella es va resistir que li publiquessin, probablement perquè tenia ganes de fer aquesta segona part, no ho sé, en alguna carta suposo que trobarem que ho expliqui, però encara no ho tenim. Finalment, el gener del 2017, aquí, ara, va publicar l'obra poètica a Vitel·la i després, també en autoedició, va aparèixer aquesta epístola a un amic mort. És una carta escrita per la Teresa després de la mort de l'Enric, és evident qui és l'amic mort, i és, em sembla, la primera exploració literària que fa del gènere de l'epistolari, del gènere de les cartes o de la correspondència. Tota la vida han escrit de cartes, i he fet referència abans, però a partir d'aquest moment necessita o li sembla que és útil recórrer al gènere de la carta per explicar-se. I, de fet, a partir d'aquest moment ja pràcticament només escriurà cartes. Han quedat inèdites unes Lettere d'Amore, i la correspondència que us deia abans, 10 anys de correspondència entre el 2013 i el 2023 amb el pare caputxí Cinto Duran. Finalment, pocs mesos després de la mort, l'any passat, i gairebé com per celebrar-ne la vida, si se'm permet dir-ho així, l'editorial Vitel·la va publicar amb un petitíssim tiratge aquest Abre o Mai, que els qui vau assistir a l'acte en record de la Teresa que es va fer el mes de juny, em sembla que va ser, de l'any passat, vau tenir l'oportunitat de comprar. Aquest Ara o Mai va ser escrit entre el 89 i el 91 i el va deixar inèdit perquè no n'estava segura, i va ser ja malalta, parlant amb el Miquel Desclot, que va convèncer-se que el llibre podia ser publicat, i va deixar ja encarregat al Miquel que vetllés d'acord amb en Jordi, amb el seu germà Jordi, perquè el llibre es publiqués, cosa que afortunadament va passar ara fa 10 mesos. Sempre que ha estat possible, i aquestes imatges que he anat mostrant de les portades ho han anat fent evident, aquests llibres es van publicar acompanyats d'il·lustracions, o si més no, una il·lustració a la portada, de dibuixos, d'aquarel·les, d'olis, de l'Enric. Finalment, per tancar aquest capítol, diguem que dos dels llibres van ser premiats, es van presentar concursos i van ser premiats, però hi va haver dos llibres que un cop publicats van obtenir també premis, i dos premis prou rellevants. Tuareg va rebre el premi que d'aquest aquí Majaume de reconeixement a la creació poètica, això va ser l'any 99, l'any següent a la publicació del llibre, i el volum Obra Poètica, que recull tots aquests set llibres de poesia, va obtenir el Premi de la Crítica Serra d'Or l'any 2018. I enfilem la recta final d'aquesta sessió. M'agradaria acabar llegint alguns dels poemes de la Teresa, quatre, per sentir la seva veu i, si em permeteu dir-ho així, perdre-la per llegir-la. Per què dic perdre-la per llegir-la? A veure, deixeu que, per introduir la lectura dels poemes, recorri algunes paraules de Miquel Desclot sobre l'obra, sobre la poesia de la Teresa, que són el pròleg d'Arbre o Mai. Ell, el Miquel, per exemple, en aquest pròleg destaca la treballada obscuritat o llunyania en què s'ha mantingut tossudament. Hi ha una voluntat d'obscuritat en la poesia que escriu la Teresa. A vegades hi diu, escriu la Teresa i no l'entenc. És normal. És el que toca que passi. Hi ha poetes que escriuen no posant-ho fàcil al lector. Hi ha poetes que escriuen posant-ho molt fàcil. Joan Maragall, Joan Salvador Passell, grans poetes que ho posen fàcil. Però després hi ha grans poetes que no ho posen gens fàcil, J.B. Foix, Carles Riba, la Teresa, d'acord? I això no es fa ni millors ni pitjors, són dues maneres diferents d'entendre la poesia, d'acord? La Teresa escrivia perquè necessitava explicar-se per entendre's. I és evident que el que necessitava explicar-se era molt complicat. Deixeu que ho digui d'aquesta manera. Per això pot ser obscura i llunyana. D'acord? Va ser una poesia per destí, no pas per elecció, diu en Miquel, com una manera d'explicar aquella necessitat d'escriure a la qual he fet referència abans. No és que ella triés ser poeta, és que es va trobar que havia d'escriure poesia per poder sobreviure, per poder completar la seva experiència de vida. I principalment als inicis, però em sembla que passa tot al llarg del seu recorregut poètic, això escrit d'aquest destí, se salvava escrivint el seu pànic en vers. Aquesta inseguretat, aquests dubtes, aquesta, a vegades, dificultat per entendre o per acceptar el que podia viure, aquest pànic el podia assumir, se'n salvava gràcies al vers. No és igual, què hi farem? Quedar desballestat, això. Aquestes són paraules del pròleg d'en Jordi Llavina a l'Obra Poètica. I també em sembla que es poden ajudar a acabar de situar-nos davant aquests poemes, el conjunt de l'Obra Poètica de la Teresa, aquests pocs poemes que ara llegirem. En Jordi Davina, la introducció a l'obra poètica, diu que la bellesa, si no és impostada o postissa, també fereix. L'obra lírica que el lector està a punt de conèixer, ho diu en el pròleg aquesta obra poètica, fereix i tant si ho fa. Ara, clar, i en això potser algú s'espantarà. No, que ens fereixi el que llegim no és dolent. Malament res el que llegim no ens toca. Malament res ens deixa indiferents. Quan llegim un text i aquest text ens toca, en Llavina qui en diu ens fereix, vol dir que aquest text té la capacitat de transformar-nos. I això és el que el fa valuós i el que fa valuosa l'experiència, la nostra experiència, l'experiència de la lectura per part de cadascú. També destaca aquest inuït rigor lingüístic i estilístic. Duta per aquesta autoexigència, per aquesta necessitat de perfecció, la Teresa escriu amb una llengua absolutament meravellosa, dringadissa, rodona, tant quan recorre el llenguatge més planer com quan necessita incorporar-hi paraules potser més insòlites o més forçades. I aquest rigor lingüístic també és estilístic. No són només les paraules, sinó com construeix la frase, la música que té en general el poema. I la forma. Bàsicament va escriure sonets i tanques, que són dues formes poètiques molt, molt exigents. En Llavina fa referència a la pràctica radical d'una audaciosa investigació en poesia segons la fórmula foixiana. Foix es definia ell mateix com un investigador en poesia. La Teresa, molt lectora de Foix, en força poemes, especialment de Murmuris, el ressò de Foix, com el ressò d'Ausias Marc, o el ressò a Murmuris especialment de Llull, és evident i és buscat. Entre els apunts de la Teresa és permanent trobar versos d'Ausias o cites de Llull. Doncs aquesta manera d'entendre la creació poètica com un procés d'investigació, que és com en Foix definia la seva poesia, en Llavina defensa, i crec que té raó, que va ser seguit, aquest procés va ser seguit també per la Teresa. En Jordi Llavina qualifica els poemes de Murmuris, però em sembla que es pot generalitzar a bona part de l'obra, no a tota, però a bona part, qualifica els poemes de Murmuris de versos al·lucinats, anava a dir visionaris, que a mi em sembla, diu Llavina, que reivindiquen també la necessitat del sagrat. Tot en la poesia de la Teresa, tot en l'experiència literària de la Teresa, tot en l'experiència vital de la Teresa, sobretot si ens atenem als últims anys en aquest viratge cap a l'espiritualitat, cap a la fe i directament cap a la mística que va fer, tot és un diàleg o una exploració del coneixement que podem tenir del sagrat. En resum, diu Llavina, hi ha risc en l'escriptura de Teresa d'Arenys, molt de risc, el risc de voler saber massa i fins d'embogir atrapat en la xarxa del llenguatge. La Teresa arriba a un punt que viu dintre dels seus textos i de vegades això pot posar en risc l'estabilitat, el senderi de l'escriptor, de la persona. Afortunadament el va conservar en bona part, el senderi. Com tots els qui la van tractar sabem. En tot aquest procés, per tant, ens du al capdavall a una mena d'invocació final, al silenci íntim que ens espera. Tot en l'obra de la Teresa és una mena de diàleg amb el silenci. Potser és per això que no va tenir cap pressa a publicar, potser és per això que tampoc va escriure massa, tot i no parar d'escriure en tota la vida. D'acord? Bé, és una altra paradoxa. Ella intenta, a través de la poesia, a través de la creació literària, a través de la feina diària que feia escrivint tota mena d'anotacions i destil·lant-me els poemes, aquesta invocació al silenci íntim que ens espera. Llegirem, com us dic, quatre 5, 6, uf, 6, perquè he triat un de cada recull, menys del Rèquiems. Teniu el temps de fer la lectura? Sí? No m'hi entretindré gaire, explicant, interpretant els poemes. El que m'interessa sobretot és que veiem que es poden llegir, que sentim que els poemes ens diuen coses, encara que potser no acabem d'entendre què ens diuen. Llegir poesia, sobretot la poesia d'aquests poetes més obscurs, ens demana que aprenguem a fer aquest exercici, a llegir el poema sense tenir cap pressa d'entendre què ens diuen, sinó escoltant-los, escoltant la música de les paraules, la música del vers, i deixant-nos impregnar per imatges, per alguns dels elements que sí que entendrem. I a força de llegir i de rellegir, de mica en mica, ens anem fent nostre el poema. De vegades aquest procés és més breu, de vegades aquest procés no s'acaba. Hi ha poemes de Foix que no hem d'entendre'ls, però són tan bonics i diuen tantes coses. Aquesta és una de les paradoxes que de vegades ens trobem amb la poesia. Bé, a Or trobem aquest sonet que es diu Malanança i que, com veureu, és un joc amb aquest prefix o aquest adjectiu mala. Mala maror m'arriba amb mala onada, ja no hi ha lloc per mi en aquest veler. Temo la nit que ha d'arribar prenyada de vents tossuts i de monstres fidels. Sense cap mot, l'absència parla massa i em crema al nas la fortor del no ser. Del meu costat ara em trobo allunyada. Ja no puc dir d'una flor que la sé. Ja no sé què sé. Somnis ben sols per a mi sola encara. La lluna em veu i ja em sento fadada. No hi ha en el món qui em guardi d'aquest vent. En el mirall se m'ha esborrat la cara. Em miro i no em veig, no sé qui sóc. No sé què ho fa que m'hagin mal mirada. Dic, això és bo i això mateix, dolent. Bé, avanço, perquè si no, no tindrem temps, però m'hi entretindria molt i ho tornaria a llegir, perquè diu coses, moltes coses. I diu coses d'aquest procés que més o menys hem anat descrivint, fent aquest recorregut biogràfic. De Versos de Vinovell, un llibre dedicat al vi, he triat aquests dervixos, que és una de les imatges que tenia, no sé si dir-ne obsessionada, la Teresa. Entre les carpetes hi ha diversos temes que es van repetint. Trobava qualsevol retall a la premsa d'una revista que parlava dels dervixos i l'apartava i se'l quedava. Bé, no sé si recordeu què són els dervixos. Són aquella mena de, no sé si dir-ne, monjos que preguen giravoltant. Giravoltant amb aquella mena de túnica o de faldilla que es va aixecant mentre giravolta. El poema ho descriu. Dervixos. Començarà tan lleu com un alè la dansa al bosc encatifat de molses. Se sentirà un gemec de flautes dolces i l'alt capell fiblant el cel serè. El barret que porten és un dels elements distintius d'aquests dervixos. Desviarà els ocells, aquest l'alt capell, desviarà els ocells fins a prop vostre. Ben embriaga, recordem que som, estem llegint els versos de Vinovell, ben embriaga la lluna fa el ple, la caramella mor sense saber quin déu us ha pintat l'estiu al rostre. Gireu panells en espiral i en l'aire, núvols enllà, res no hi sojorna gaire, que així com plou i el rierol no serra, en cercar el mar pel repetit camí, el peu del ballarí retorna a terra i l'embriac a l'amargor del vi. Podríem llegir aquests poemes acarant-los amb alguns dels dibuixos de l'Enric que també tenien els vedadors per tema. Bé, el tercer poema és un dels poemes de Murmuris, el desert. En Murmuris també ens trobem davant de sonets i el gruix d'aquests sonets són sonets amb versos de 14 síl·labes, que és una forma de vers, diguem, poc freqüent. En català són freqüents els de casíl·labs, prou freqüents els alexandrins, però els versos de 14 síl·labes són... Ui, aquí m'hi sobra una lletra, perdoneu, eh? Aquesta d'aquí, traguem-la. Ara. I ara hem de tornar a la presentació, ho sabré fer? No, des de la primera no, des de l'actual. Ah, sí, fantàstic. Aquest desè poema de Murmuris que diu: ben aviat seràs cos, ombra meva, amb dol d'anar-me'n. Qui es diria que hi guanya? Dòcil, a Déus t'encomanes. Jo prendré camins de mar per frondes i clarianes. Em basaré en els miralls de l'aigua sense adonar-me'n. Ni sabré que m'he negat. Una guspira tardana fa minsa volada i mor rient els focs que s'apaguen. I perdrem en aterrar. Qui sap amb quin dol us paguen de relictes que heu tornat. Enfilo al llarg la bocana. Els relictes, sabeu, són les restes del naufragi. Eh? Aquí està descrivint un naufragi interior, personal, moral. Veles i ocells, com que digués veles i vents, eh? Veles i ocells, trobo el port més estret. Quan el deixava, era d'un ample espigó vers una quimera blava. Rere teu, ombra rebel, com qui pot cavalcar l'asa. Qui m'hi feia treure el nas? Mar endins em desempares. On desaré tants ventalls, tantes capsetes rares? Totes s'han clos, s'ha fet fosc i encara sóc lluny de casa. Bé, el to és un to trist, és un to de dol, és un to de crisi. Pensaments simples és una seqüència de tanques. La tanca és una altra forma estròfica que ve del Japó, que Carla Riga i altres poetes van adaptar al català, i que en la forma catalana són aquests cinc versos. El primer i el tercer de cinc síl·labes, i el segon, el quart i el cinquè de set síl·labes. I és clar, amb tan poques síl·labes es poden dir aparentment poques coses, però en tot cas s'han de dir d'una determinada manera. Una de les forces de la tanca és, sobretot en el cas de la poesia japonesa, és que són poemes molt visuals, són pràcticament dibuixos. Veiem doncs com fa aquest dibuix de l'amic perdut, d'un amic perdut, la Teresa en aquesta tanca. És mort, em deien despentinats els salzes. És lluny, les eures sorrudes repetien. No hi és i encara el crido. Aquest sí que s'entén, no? Sí. I fixeu-vos com amb tan poques paraules, explicant tan poc, diu tant. I la força d'aquestes imatges, la força visual, plàstica gairebé, dels salzes despentinats, de les eures sorrudes i finalment d'aquest crit en el buit. Bé, arribem a Hores, el penúltim dels poemes que llegirem, i he triat el poema Mai. Aquest llibre Hores està dedicat a Enric Mas, pintor, Ramon Planes, metge. No dedica tots els llibres a l'Enric. Per què dedica aquest llibre a l'Enric i a més al metge? Aquestes hores del títol són les hores que la Teresa va passar a l'hospital durant el procés de la malaltia, del trasplantament de l'Enric. D'acord? I ara fixeu-vos en aquest poema que es diu Mai, és un altre sonet, i en com descriu un temps que no estem acostumats a descriure, aquest mai del títol, d'acord? Ara ja no ho sabré. No sabré mai si hi havia cap busca marcant hores en el temps aturat. 2:15 de mai. I en obrir els ulls, perduda en uns afores entre l'ésser i el son, sols una veu, dient: he donat hora al seu rellotge, senyora, ai, que la vida té un preu i una cabuda a l'espai que ens allotja. Així, ja no sabré mai quin instant va esborrar el foc, l'aigua, la terra, l'aire. 2:15 d'enlloc. I sentint-me estarant d'un habitacle que no em pertany gaire, però vaig pam a pam reconeixent cos del meu cos que m'atreu dolçament. Aquests quarts de mai, aquests quarts d'enlloc tenen una força impressionant, d'acord? I aquest cos del meu cos també. No sé si aquí hi ha una referència a l'Alícia, aquest té donat hora al seu rellotge, podria ser, però no goso dir-ho perquè hem de buscar si ella em va deixar cap testimoni. Teresa ha deixat moltes notes, molts esborranys de poemes, i en aquests esborranys hi ha molta intertextualitat, per tant, podrem resseguir, si tenim la paciència d'escriure-ho tot, moltes referències que ara queden obscures, gràcies als seus propis apunts. Molt bé. I arribem a l'últim poema que us volia llegir, és el poema que clou Esteles Íntimes, és el poema que clou l'obra poètica, és un poema que porta com a títol, perquè és ben bé la cloenda, Epíleg, d'acord? Està dedicat a la mare i bé, és molt bonic. Bé, no, el llegeixo primer. Epíleg, a la meva mare. L'amor que perdia, perdoneu, no l'estic llegint bé, torno a començar. L'amor que perdia, l'amor que he trobat. Mare, què em diria? Filla, eternitat. Fixeu-vos que he començat a llegir-ho malament perquè m'he deixat marcar pel vers. L'amor que perdia, l'amor que he trobat. Que té aquesta era com de cançó, però no hi ha cap coma després de perdia. Per tant, el que ha escrit l'autor, l'autora aquí és l'amor que perdia, l'amor que he trobat. I ara aquesta és una frase que demana que pensem una estona. Si hagués la coma seria molt fàcil. L'amor que perdia, l'amor que he trobat, seria una de cançó popular. Què és l'aire que té? Però no, l'amor que perdia, l'amor que he trobat. Tinc un amor que ha perdut l'amor que he trobat jo mateixa. Potser és això la relació entre persones, no? Sobretot entre persones que s'estimen. En fi, què en diria? L'eternitat. Gràcies, Teresa, per tot el que ens has deixat.
Molt bona tarda a tothom. Passarem al tret de preguntes. Si hi ha algú que està interessat.
No us hi sentiu obligats, eh?
No.
De fet, el millor seria que diguéssim una d'anar a casa a llegir la Teresa. No seria per mi.
Com que està tan ben documentat i explicat, bueno, doncs, donaré per acabada la conferència d'aquesta tarda. Moltes gràcies a tothom.